que también es el segundo impulso. Y el tercero, pues también tenemos un país que el turismo es uno de los pilares también económicos.
Són les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Èxit de participació a la quarta fira d'esformatge celebrada aquest cap de setmana a Mont. Així ho demostren les més de 6.500 persones que han passejat pels diferents estants, que amb alegria han vist com el producte que duien per vendre s'ha venut. De fet, ahir migdia, en el tancament de la fira, molts dels productors havien exhaurit tot el formatge que tenien per vendre i mostraven la seva satisfacció per haver participat a aquesta fira ben consolidada. També ha estat un èxit pels altres productors que hi participaven, bodegues de vi, la cervesa de Sant Climent, mel de Menorca, i formatgers que venien d'altres punts d'Espanya que se sorprenien de l'èxit d'aquesta trobada. Tres dies dedicats al camp menorquí amb l'objectiu de promocionar l'economia, que tanta falta fa als nostres pagesos que agraeixen iniciatives com aquesta.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts, benvinguts.
Comença l'espectacle ara.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay,
ay, que no se colima la mamá de esta tecleta, la gente muy buena y quiere ver incómodo uno.
Trabajando en el carbón.
Cocinando en el carbón. Que no se colima. Que lo montre y tú, viaja y yo
i con gràcia preparo el món.
Molt bon dia, amigues i amigues, benvinguts al Dia Menorca. Què dius, què dius? Quin idioma és això?
Que no sé què li m'agrada molt bé, s'ha de fer tot l'any, que m'he bona i t'he de dir, com tu no, que són 7.
És un controlador aeri, no? Sí?
Bona, s'ha de fer tot l'any, que no sé què li m'agrada. Que la montri tu, viatge, i jo per a fondre-la, clar, poi tu fos que era fàcil.
Sí, sí. Mos diuen que sos la sintonia d'IB3 Ràdio, que avui és dilluns, és 20 d'octubre, que és Dia Mundial de la Osteoporosis, Dia Internacional del Chef i Dia Internacional del Controlador Aeri. En Jordi Fàbregas, el control tècnic, com estàs? Feliç setmana, company. Oh, has vingut amb una ovella d'aquestes que hi havia a la plaça de l'Esplanada aquest cap de setmana, la fira de formatge. Que n'has vist, de vaques, a prop de casa teva, Jordi? Pere Gibert, amb gallina.
Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Com va?
Un gall has duit, tu, de Barcelona.
El meu gall ha sonat a les 3 del matí.
3 del matí, avui t'has aixecat prest, eh? Has agafat aquell vol de primera hora.
Sí, a més, tot molt puntual, tant l'anada com la tornada. No sé si és mèrit dels controladors aeris, però bona feina.
Cosa deuen tenir a veure, el mango feina. Jo he de dir que divendres vaig tornar d'Astúries amb un vol que, si hagués anat a Mèxic, potser hagués arribat abans, perquè em vaig estar tot el dia per venir.
Què va passar?
No res, que clar, que ja no hi ha vols directes a Astúries des de Menorca. Llavors vaig fer un Astúries-Barcelona i vaig haver de fer 5 hores a l'aeroport de Barcelona i vaig estar tot el dia. Tot va anar bé, però...
Però Astúries bé, no? M'han dit.
Sí, Astúries beníssim, una meravella. Què tal per aquí? Ha anat bé?
Sí, aquesta setmana molt bé, fent moltes coses, perquè hi havia moltes coses.
Moltes coses, fantàstiques. Així que venia l'actualitat carregada. Unidos con mi poca piel. Bueno, aquest cap de setmana, la fira del formatge, la fira del llibre a Ciutadella, el Premi Born de Teatre, en Joan Pons en el Teatre del Born, també, divendres.
La gala dels 25 anys d'Alba.
La gala dels 25 anys d'Alba, sí que n'hi ha hagut de coses a volta. Ciclista també, que estava cicloturista, que estava tot molt ple de ciclistes també aquest cap de setmana. I esperem que hàgiu gaudit de qualsevol de les activitats que hàgiu fet, que tingueu un feliç dilluns, que ja sabem que a vegades costa un poc, i avui nosaltres, com és habitual, tenim tertúlia.
Sí, ens acompanyaran els periodistes David Baret i Edurne Ayastu i l'exdirector insular de l'Administració General de l'Estat a Menorca, Toni Joaneda. Amb ells debatrem alguns dels punts del dia que s'estan tractant en aquests moments en el ple del mes d'octubre del Consell Insular de Menorca, entre els que hi ha la petició per part del PP de reprovar el conseller socialista Marc Pons per les deficiències de les obres de reforma del port de Fornells. A més, debatrem sobre la darrera enquesta de l'IBES i la valoració que fan els enquestats de la gestió del Consell Insular de Menorca.
I d'aquests i d'altres temes en parlarem a la nostra tertúlia, abans però, com és habitual, anem a veure quines són les notícies de la jornada a aquesta hora del dia. I entrant per la porta en aquests moments, Axel Camarasa, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Com va?
Molt bé.
Cap de setmana has anat a la Fira del Llibre?
Hi vaig passar una estona dissabte que vespre, sí. Sí,
molta
sí,
activitat
sí.
Per Ciutadella, aquest cap de setmana.
Sempre fan cosetes, no ens avorrim, no.
Bé, està. I escolta'm, avui tampoc t'avorreixes, ja plenes consell des de les 10 del matí, i com a bon periodista, que estàs pendent del tema, perquè clar, que algunes de les coses que s'hi estan tractant formaran part de les notícies a les 2:30.
Sí, una d'elles és que Menorca ha acordat demanar tant a Aena com al Ministeri de Transports que apliqui descomptes als residents que aparquin a l'aeroport. També que es torni a habilitar un període mínim gratuït d'aparcament de 15 minuts per a la recollida i acompanyament de viatgers, mesures que han d'abaratir el cost d'estacionar a l'aeròdrom, que els darrers anys s'ha incrementat de forma notòria, i també garantir la seguretat viària de la zona, ja que és habitual cada vegada més trobar vehicles estacionats o bé esperant als laterals de la carretera d'accés. La proposta de Més per Menorca ha comptat amb el suport de tots els grups del Consell. El conseller de Més, Esteve Barceló, és conscient, però, de les dificultats que té la proposta.
Sabem que Aena és difícil que te faci cas, i tot i que s'ha recordat que cotitza en borsa, no hem d'oblidar que segueix sent una companyia pública, on el 51% del capital té control públic, i per tant jo crec que com a ciutadans hem d'intentar que satisfaci les nostres necessitats i no les seues expectatives de negoci, de qualque manera.
El PP ha recordat que les noves concessions del transport públic ja preveuen una nova línia que connecti Ciutadella i l'aeroport, de manera que contribueixi a descarregar el trànsit de vehicles també a l'aeròdrom. I també al plenari està previst que d'aquí una estona es debati la reprovació de l'exconseller socialista Marc Pons per les deficiències en les obres del port de Fornells, una proposta del PP que té per objectiu assegurant deixar constància de la mala gestió i de la manca de transparència amb què es va dur a terme aquest projecte que va suposar recordar una inversió de 8 milions d'euros. L'auditoria feta recentment evidencia, sostenen els populars, que el projecte de reforma del port de Fornells estava mal dissenyat i executat amb defectes greus, motiu pel qual es van generar problemes de salubritat i vessaments, tant en domicilis com establiments particulars. El PP avui sol·licita la reprovació de Pons i de tot el govern de Francina Armengol i també demanen al polític menorquí que comparegui públicament per donar explicacions. El PSOE, per la seva banda, s'exculpa argumentant que l'actual conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, va recepcionar aquestes obres, la qual cosa implica donar-hi el seu vistiplau. Per cert, que Lafuente haurà de comparèixer dimecres en comissió al Parlament per explicar aquesta qüestió. I acabem amb la Fira del Formatge, perquè els amants d'aquest producte han tingut aquest cap de setmana una parada obligatòria a la plaça Esplanada de Mont, la quarta edició d'aquest certamen. Enguany hi havia 36 paradetes, 25 de les quals de formatgeries, amb molta varietat de formatges i també de productes derivats. A més del ja reconegut formatge D.O., n'hi havia 6 de fora, que pertanyen a la Ruta Europea del Formatge, una fira que també ha comptat amb un gran nombre d'activitats per a totes les edats, com contacontes, fabricació de fogasses de formatge o mostres culinàries.
Tenim 6 formatgeries que venen de la Ruta Europea del Formatge.
El año pasado lo vendimos todo y este año vamos mejor que el año pasado. Ayer no nos llovió y fue un triunfazo.
Sí que hem fet la tarta de formatge amb el nostre formatge i els crespells de brusat i els flons.
A ver, especialmente soy muy fan del queso añejo, el viejo, el que es como una piedra.
Doncs aquestes eren les opinions dels assistents a la fira aquest cap de setmana a la plaça Esplanada.
Fantàstic, molt bon ambient hi ha hagut a la fira de formatge aquest cap de setmana. Alguna altra cosa que ens puguis avançar?
Pendents del plenari de si es reprova o no el conseller, l'exconseller socialista Marc Pons, i tindrem com sempre la jornada esportiva, el repàs de la informació esportiva amb en Miquel Cardona.
I de les 2:30, moltes gràcies, company, fins d'aquí una estona.
Que vagi
adéu.
Bé.
Adéu.
Switzerland, and we've won it here at Ring.
Deien el temps de qualque part del món, no?
Sí,
aquest home,
sí, aquest tot el dia que tenim aquestes interferències. Sí.
Diu que fa boira allà on estigui.
Sí, aquí també.
Aquí també.
Boira, nivolats, més aviat que tapen parcialment el cel i que poden arribar a provocar alguna precipitació feble i ocasional, tot i que la probabilitat de pluja és força baixa. El termòmetre sense gaires canvis, amb temperatures nocturnes en tendència a pujar una mica, mínimes de 15 graus i màximes de 24. El vent serà moderat i bufarà de llebeig.
Estàs un poc espès, eh?
No, trobo que és prou bé. És per haver-se aixecat a les 3 de la matinada.
Per ser que fa hores
calor, bona cara,
estic prou bé.
No? Trobes?
Sí.
Sí. També fan bona cara en Edurne i en David, que ja els tenim per aquí a punt de començar sa tertúlia, així que fem una aturadeta i tot d'una seguim.
Tornem. IB3 Ràdio és diversitat. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filip. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca, fet a casa.
Les 12:17 minuts, el dia Menorca fet a casa, tertúlia fet a casa també. Pere, qui ens acompanya?
Ens acompanya Edurne Llasto i periodista. Bon dia, Edurne, com va?
Bon dia.
Bon dia, tot bé?
Sí, tot bé, de fira.
De fira?
Has estat a la fira dels formatges?
Sí. Quina, oh, quina de les moltes fires?
La de formatge.
Sí, eh?
Sí. Està molt bé, eh?
Hi havia dos llibres, Ciutadella.
Ah, sí, sí, sí.
David Baret ha estat fent bici.
Jo he estat amb els ciclistes tot el cap de setmana.
Bon dia, David.
Sí, bon dia. La setmana...
Ocupat, eh?
Ocupadíssim una mica, sí, exacte. Però bueno, bonica, l'experiència és molt bonica. Al final és com una prova que germana i la gent es retroba i, clar, llavors és un ambient de llagrimeta.
Aquesta volta cicloturista que hi ha hagut, no?, aquest cap de setmana, que
24
molt...
edicions, ja.
24 edicions, sí,
pensant,
sí.
Pensant ja en la 25, imagina't.
Idò, mira, veus que bé, acaba la 24 i ja la 25.
No, ja van anunciar les dates. Vull
ja,
dir que...
ja està. Ja estan fent de bona feina, els que organitzen coses així, no?
Exacte.
I saludem també Antoni Joanet, exdirector insular de l'Administració General de l'Estat a Menorca. Bon dia, Toni, i benvingut.
Hola, bon
a la tertúria
bon
del dia
bon
Menorca.
Dia.
Com va?
Molt bé, bon dia, encantat.
Hola, Toni, que ets a Mallorca.
Sí, som a Mallorca.
Has fet coses gastronòmiques aquest cap de setmana o no? Que tu fas jornades gastronòmiques sempre que pots.
Bueno, que cap de setmana, sí, com sempre que puc, i som aquí a Mallorca, vaig a un mercat i he anat a un mercat a comprar les meves fruites i verdures, en aquest cas a Llucmajor, que m'ha encantat la plaça de Llucmajor, i bueno, i he aprofitat i he disfrutat del bon temps, perquè feia bona temperatura, sol, i he voltat per 4 o 5 pobles amb moto, bueno, una disfrutada.
En bici, has d'anar en bici, Toni, ai, que t'aniria bé també això.
Bon sí dia, bo, Toni, sí quan de temps.
Hola, què tal, Edurne? Bon dia, sí que és bo, no mos veiem per res, eh? Per aquí, qualque estona.
I doncs sí que feia estona, Toni, jo també, que no estaves per aquí per sa tertúlia, t'agraïm que avui ens hagis atès i que estiguis participant en aquesta tertúlia dels dilluns. Bé, pendents avui d'esplè del Consell Insular de Menorca, des mes d'octubre, i volíem començar fent un poc valoració, algun dels punts que mos criden l'atenció, i justament es debat avui la proposta del Partit Popular que té com a objectiu la reprovació de l'exconseller socialista Marc Pons per les deficiències de les obres del Port de Fornells, un tema que també n'hem ratllat i que fa anys que també en ratllam perquè ja van tenir la seva polèmica, les obres d'esport de Fornells, i justament continuem perquè les obres ja estan acabades, però es culpen a l'exconseller socialista de la mala gestió d'aquestes, l'acusen de manca de transparència en la gestió del projecte i sostenen que la reforma estava mal dissenyada des del principi perquè actualment, tot i la reforma, segueixen els problemes de salubritat i els vessaments d'aigües fecals en els veïns que hi ha en el municipi. Aquestes aigües fecals, es veu que quan plou molt i hi ha pluges intenses, fins i tot inunden les seves llars, els interiors de les cases. Per tant, aquest problema era una oportunitat, segons els veïns, de poder arreglar-les en aquesta reforma i no s'ha fet. I ara ja tenim aquesta situació política damunt de la taula, una més amb PP i PSOE. El PP sol·licita la reprovació de Pons, el PSOE s'exculpa, assegura que l'actual conseller de la Mà i Cicle de Saigo, Juan Manuel Lafuente, va recepcionar ses hores i per tant van comptar amb el seu vistiplau, i en Juan Manuel Lafuente ja ha anunciat que dimecres compareixerà per explicar el per què ho va fer. Com ho veus tot plegat? Va, amb qui comença? Edurne, que la veig? Sí, Edurne, va.
Jo crec que les reprovacions no són més que una estrategia política para decir que malos son los otros, que buenos somos nosotros. Y en este caso me parece que ha habido fallos por todos los lados, porque no solo fallos políticos, también fallos técnicos, me da la sensación. Porque si quien hace un proyecto y se lo presenta al político con avales técnicos suficientes, pues los políticos tampoco tienen por qué saber de todo, ni tienen la capacidad de conocer todos los temas, con lo cual te fías de los técnicos que te dicen si el proyecto es bueno, tira para adelante. Y en el caso de Juanma Lafuente, lo mismo. Él recepciona lo que estaba en un proyecto, con lo cual uno es malo, el otro es malo, no lo sé, pero los técnicos aquí tienen mucha cosa que ver también.
Sí, a veure, jo, Toni, em sap que deia, no sé si parlaves tu, Toni, o te sentia.
Sí, no, no és igual, després de tu.
Vale, cap problema. No, a veure, jo simplement, jo crec que és aquesta típica trifulca de tirar-se els plats pel cap entre els uns i els altres, no? Jo et reprovo tu i jo t'acuso tu de tenir interessos i t'obligo a comparèixer, no? Jo vaig llegir-me la carta que va escriure el Marc Pons aquesta setmana passada en el diari Menorca, que semblava com molt convincent, en el sentit que ell presentava que ell en aquell moment no estava com a responsable, que la seva feina va ser aconseguir els fons i que l'empresa constructora va arreglar les coses que havia d'arreglar, sembla, i per tant no hi havia en la seva banda la seva responsabilitat, no? I per tant no conec més a fons que aquesta carta que va publicar, que va fer pública, i que des del punt de vista del lector que s'ho llegeix, doncs dius, bueno, hi ha uns arguments aquí i per tant si te'ls creus semblen convincents. Després vull veure una mica doncs, la compareixença del conseller Lafuente. I per tant, em sona que bueno, aquest ple com que ha caigut justament doncs, ara, doncs, hi ha hagut aquest fenomen de la reprovació. Al final, l'objectiu és que el ciutadà doncs, percebi que els seus impostos serveixen per solucionar coses, no perquè et sobreeixi el vàter i et surti tota la merda, bàsicament, no? Per tant, però en canvi, bueno, en la política, això de sobreeixir la merda sí que passa.
Toni.
Sí, bueno, jo bàsicament estic d'acord amb el que han dit en Edurne i en David, i sense fer de menys els problemes que hi pugui haver, que hi deuen ser, tal com s'ha constatat, es ve que és un debat un poc estèril, el que dèiem, s'aprofita per dir que tu també, jo crec que el debat al final anirà recriminant a l'altre que també ha tingut casos que ha fet el mateix, que no tal, que no ha cuidat prou diligència amb amb la recepció de les obres o amb el plantejament. És un projecte que està polèmic des del principi i bueno, i té molta part d'una opinió tècnica, perquè sembla ser que bueno, el projecte es va aprovar per uns tècnics i sí que el polític té l'obligació de supervisar-lo, però com deia Edurne, no se sap de tot. I bueno, és una qüestió molt relacionada amb els serveis tècnics. Sí que es ve que en el procés d'exposició pública o d'un davant d'aquest projecte sembla ser que no es va escoltar en els tècnics de l'Ajuntament i en els veïns de Fornells i potser a gent que tenia un coneixement més proper. A vegades m'ho ha passat, jo he viscut situacions que dius, bueno, hi ha projectes que es fan des d'un despatx a Madrid, per dir alguna cosa, no és casa, potser, però no coneixen damunt el terreno i a vegades hi ha deficiències d'aquest tipus que requeririen, potser, escoltar la gent que estigui més a prop de sobre. Però ja dic, jo crec que és un poc una pèrdua de temps. És una d'aquestes coses que du el joc de la política, de tirar els traços pel cap i al final el resultat pràctic és pràcticament nul. Pot servir d'experiència, pot servir d'avís, de dir, hem d'anar més vius una altra vegada, però la pràctica no serveix de res més, no?
De fet, fa uns mesos el PSOE demanava la reprovació de Joan Pons Torres per les navetes de Rafal Rubí, estratègies polítiques, que al final sí. El que els veïns el que volen, reprovacions o no reprovacions, és que les aigües fecals no entrin dins les seves llars quan plogui.
I de moment això no se les ha solucionat, con lo cual el problema sigue ahí y ellos tirándose los trastos. Yo creo que por esto la política pierde muchos seguidores, ¿no? Porque se dedican a... Has sido tú, no porque has sido tú, y es un tirarse los trastos a la cabeza sin solucionar los problemas de la gente, que es para lo que se les paga, además. Les pagamos entre todos para esto.
De fet, hi ha hagut aquesta última macroenquesta de l'IBES, pel diari Menorca, que justament ha preguntat a la ciutadania la valoració de la gestió del Consell Insular de Menorca, i el resultat final, després d'analitzar les respostes dels enquestats, és que no aconsegueix aprovar. És un 4,8 sobre 10, el 41% la qualifica de regular, el 30% es mostra molt crític i el 26% dels enquestats la qualifica de bona o molt bona.
O sea, que suspende.
4,8, sí, és un suspens.
No, és que lo de no aprueba, como algún titular que he visto, como tú acabas de decir, pues es bien, vale, sí, no aprueba. Pero es mucho más directo, y esto en periodismo lo sabemos, sujeto, verbo, predicado. El Consell suspende.
Bueno, supongo que como que es un cinquillo, ¿no?
No
si
hubiera
sido un 3, seria un suspens de totes. 4,8 encara igual, si et revisen l'examen, igual aproves, saps? Vull dir que...
Mira, ho anava a dir, David, perquè jo mirava abans quina és la puntuació màxima que s'ha donat a diferents governs, crec que no ha passat de 6 mai. Clar. O sigui que un 4,8 és un notable, crec.
Bueno, això és broma, que els ciutadans perquè... són exigents a l'hora de dar notes.
Bueno, al final el que diu és que no valoren tant... la gestió de l'equip, o que més és els reptes, no? Se centren més en els temes que preocupen els menorquins.
Efectivament.
Que és justament les aigües fecals, o l'habitatge, o les afectacions de PTI, les coses que realment ens interessen, i és el que necessitam, i sobretot avui en dia jo crec que seria l'habitatge, un dels més...
Sí.
Grossos en quant a població, una de les grans...
De les més importants, sí.
Sí.
Porque está lo de la vivienda, está terrible, ya no solo para los jóvenes, que siempre se dice, ¡ay, los jóvenes! No, para cualquiera que quiera sentarse aquí es muy difícil, porque buena parte de tu sueldo se va en pagar un alquiler. Yo he visto hace muy poco funcionarios que venían con plaza aquí y que se han tenido que ir. Porque es que no les compensaba lo que ganaban con lo que tenían que pagar de alquiler. Entonces, claro, es un problema generalizado para todos los que vivimos aquí, que cada vez somos más, además.
En el fons, el problema de la vivenda és un problema d'oferta i de demanda. Vull dir que és senzill de plantejament. El que passa és que estem pagant les conseqüències, pues, segurament del 2008, quan quan la majoria de promotors pues, es van veure enganxats amb el tema de la crisi i de Lehman Brothers, una crisi provocada als Estats Units, i que va frenar tota aquella inèrcia de construir, es va deixar de construir, el que hi havia pues, ha anat omplint, i doncs ara, clar, ara no n'hi ha i s'ha de fer més. O sigui que al final és un tema... El problema és que aquestes coses no és ficar un barracó perquè hi vagi la gent, sinó que construir, i construir vol dir tenir terreny disponible, tenir promotors que ho vulguin fer, etc, etc. I per tant no és tan fàcil. Jo, a part de la vivenda, que penso que també és el problema número 1, perquè afecta directament al ciutadà, també apuntaria, jo l'altre dia vaig estar al seminari de turisme i sostenibilitat que promovia la cadena SER a Menorca, i bueno, vaig sentir en José Antonio Fallas d'una manera molt, molt, molt sèria sobre el tema de les previsions de manca d'aigua. És a dir, aquest és un tema que no es veu perquè està a sota d'uns... de sota terra, per tant, perquè aquí a Menorca, com que no tenim pantans, com passa a la península, que veus l'aigua, i quan, clar, me'n recordo quan passes per la carretera i veies el pantà de Sau i veies el campanar molt avall, i dius, ui, que anem malament d'aigua. En canvi, aquí, com que no es veu, doncs no et sembla que no faltarà mai, no? I ell doncs estava avisant de que no s'havia fet res, de que qualsevol cosa que es faci trigarà 5 o 10 anys, i per tant, doncs, ens podem quedar sense aigua. A mi, jo, per exemple, que un ajuntament com Maó, després de més d'un any, encara tingui un tema, o sigui, l'aigua, que és la cosa més essencial, que em diguin que encara té nitrats i que és un tema que no està resolt, a mi em sembla una cosa com fora del segle. O sigui,
no és un any, llevamos anys no? sin poder beber bueno, el agua del grifo. Mira,
jo he fet
que
curt.
Pagamos como agua potable. Vull dir, jo
em sembla que 7 anys, 8 anys. Vull dir, a mi em sembla un tema, o sigui... Sí. Vull dir, que clama el cel, però bueno, aquí tots anem a comprar les garrafes i escolta, el que
sí,
hem de fer
sí,
muntar...
Sí, sí, i pagamos religiosamente, però que... igual habría que hacer algo, porque es que ya está bien.
Toni.
Sí, no, que el tema de l'habitatge, que deien David, de construir, que hi hagi promotors disposats a invertir i a tenir un benefici, clar, també és... incentivar la posada en el mercat d'habitatges desocupats. No sé exactament quants n'hi ha ni quin percentatge, però estic convençut de que moltíssims. Però clar, si són els propietaris, els dius que si li fas una llei, que si no el posen a la venda i a més a un preu màxim i tal, els hi llevaràs, els hi expropiaràs, els hi posaràs tu a la venda i tal, no, això no afavoreix massa que passi això, no? Que posin habitatges a la venda, vull dir, en situació de lloguer. Jo crec que és una qüestió de destinar-hi molt de recursos, amb incentius fiscals, per exemple, i que hi hagi molta més oferta i que molt més dels habitatges que estan desocupats se posin en règim de lloguer. I per això és d'incentivar moltíssim en el propietari i ajudar també en els sectors més desprotegits a que puguin accedir a l'habitatge. Però una qüestió de recursos, I seguint un tema tan essencial, jo crec que ningú ha trobat la solució i se van fent coses parcials, però no hi ha una política d'habitatge, una estratègia amb un clar recorregut en els temps i veient on volem arribar i què hem de fer per arribar-hi i quins recursos hi hem de posar. Al final els recursos són limitats, els recursos públics que venen dels impostos estan limitats i hem de decidir a què els volen destinar. A lo millor hem de llevar d'una altra cosa, però si això és essencial, que s'invertesqui doblers. Ja dic, hi ha moltes maneres d'incentivar que el mercat tingui més vivendes de lloguer.
Al final el mercat es va regulant. Hi ha hagut una altra enquesta que vaig veure dijous passat de Centre d'Informació Estadística de Notariat, que em va cridar molt l'atenció, perquè reflexa que els estrangers comencen a no estar interessats en la compra d'habitatge a les Balears, perquè són preus molt elevats i per aquesta poca oferta que tenim en aquests moments. Segons aquesta enquesta, el primer trimestre del 2025, les Illes Balears és la segona regió en la que més ha caigut el nombre d'operacions. I curiositat, Astúries, que jo justament he estat 6 dies a Astúries, lidera el rànquing on ha pujat més la compra d'habitatges estrangers. Estava tot en venda, Astúries. Hi ha uns preus que aquí ja no trobes Res de res.
Preus que et feien riure, no?
Clar, llavors penses, clar, si s'ha venut tot a Menorca, ja no queda res, i els residents que vulguin, necessitin, que vulguin seguir aquí i necessitin els joves, famílies, bueno, ho hem ratllat en moltes ocasions, però fa, en el moment que veus que ja els estrangers ja no estan interessats, penses, s'ha acabat, ja ho hem venut tot aquí. O bueno, què queda? Què queda? Què pots remenar amb tot plegat?
Mira, jo hablava con una persona que se dedica a esto, a una inmobiliaria, y me decía que los menorquines, cuando tienen un piso y lo quieren vender, ponen un precio. Mira, yo quiero vender esto 300.000. Y aunque el de la inmobiliaria les diga, hombre, es un poco caro, ellos prefieren tener ese piso o ese local vacío hasta que alguien les dé lo que ellos quieren.
Bueno, porque
dice, esto no pasa con los extranjeros, que se dejan guiar más por la inmobiliaria y les dice, mira, 280, perfecto, bueno, pues venga, va. Y en cambio, los menorquines, los españoles en general, no solo menorquines, que tienen propiedades, tienen pisos o tienen locales, son más de, no, yo me quedo aquí, igual porque no les hace falta, pero yo me quedo aquí porque yo lo que quiero es esto y a ver si lo consigo. Y aguantan tiempo con el mismo precio.
Home, és un tema, bàsicament, com he dit abans, d'oferta de demanda i que tu, vull dir, ara em diguessis, vés a comprar una casa en Albacete, doncs tu dius, bueno, Albacete, a part, vull dir, amb quina, vull dir, quina il·lusió et fa o quina demanda hi ha, però vull dir, aquí, vull dir, ja no hi ha vivenda disponible i, per tant, doncs clar, la gent, o evidentment el que fa és esperar, si tinc un terreny doncs m'espero, si, perquè jugues, especules, vull dir, per clar, això és forma part de la naturalesa de les persones i per tant doncs això ningú voldrà vendre el seu per sota del preu de mira, perquè vaig a ajudar, ja ho sabem com funciona això.
No,
al final qui compra és perquè algú ha vengut.
De ajudar, se trata de forzar el mercado.
Clar, però el mercat no se fuerza si ara hi hagués si ara apareguessin 1.000 pisos de cop, pues tota aquella gent que vol vendre per 400, pues diria, hombre, pues com no el baixi, no el vendré, perquè ja n'hi ha de disponible. El que passa que després també hi ha, pues evidentment, hi ha el moviment natural, també hi ha els cicles econòmics que són els que van paral·lels a als mercats i són els que condicionen una mica després el que acaba passant, no? I ara, pues, bueno, evidentment, Europa també està tensionada econòmicament, hi ha més incertesa, per tant, invertir aquí o invertir allà. Vull dir, també hi ha negocis de francesos, com diem, que tanquen i que se'n van i que s'ho venen, vull dir que... No, fer el titular pel broc gros, que diguéssim, és fàcil, però després quan has de fer cirurgia és quan veus una mica la realitat.
Sí, a Menorca i altres puestos, a Mallorca també jo ho veig, jo me passo els dies llegint escritures de compra-venta i veus que, clar, hi ha una gran demanda per part dels estrangers, o hi era fins ara, segons aquestes dades que heu dat aquí, no? Però, clar, quan un de Ciutadella o de Mó, d'allà on sigui, de Menorca, sap que hi ha una expectativa d'aconseguir un preu molt elevat per espera, per abans si cau, si ve el típic francès carregat de pasta, doncs que s'encapritxa d'un determinat pis o d'un determinat apartament i te'l paga a preu d'or, no? I això fa que ralentís, i jo veig aquí... compres de cases i xalets i sempre són estrangers que paguen autèntiques fortunes i clar, això crea l'expectativa en el local, no? Però al final el mercat això ha d'existir, vull dir, ha d'haver gent que pugui vendre la seva casa en el preu que una la vulgui comprar, això és el funcionament del mercat. Però insisteix, la vivenda de protecció pública, la vivenda de protecció oficial i tenir un parc de vivendes a bon preu, de fàcil accés per la gent jove sobretot, però per tothom en general, i amb incentius de tot tipus, especialment també fiscals, tant per qui la posa en règim de lloguer com per qui la vol comprar, que ja hi són també, però que no són suficients. Jo crec que la intervenció pública ha de ser, en aquest cas, molt important i deixar que el mercat també funcioni. I es pot produir qualque interferència, no? Perquè al final, si ara poguessis treure això, 20.000 vivendes en règim de lloguer en el mercat, doncs les ventes baixarien molt, no? Però hi ha que resoldre el tema, vull dir que no queda altre. Un tema de posar-s'hi i destinar-hi molt de recursos, que és molt costós, això, des de luego. Sí.
No, no, i després hi ha això que hem parlat moltes vegades també, de que al nostre país la cultura del lloguer pues, no té bona fama, no? Jo, per exemple, els meus cosins de Suïssa, doncs, el tema del lloguer és una cosa que l'han portada tota la vida, és a dir, poques vegades et trobaves algú que realment fos propietari. Aquí, el ser propietari gairebé és com la, és la condició sine qua non per ser ciutadà, i no és aquesta. I també, i ara jo crec que amb aquesta situació que s'ha provocat, doncs hi ha també aquesta altra lectura, dir, bueno, doncs si hi hagués un parc de lloguer, i, bueno, doncs jo llogo i no passa res, i m'estalvio els diners de comprar una casa, i ho estalvio per una altra banda, i també funciona. El que passa que hi ha d'haver-hi una responsabilitat per part del qui lloga, del llogater de no deixar-li destrossat, de l'altre de no abusar, etcètera, etcètera, no? I com que aquest país, doncs, una mica és aquella història del Lazarillo de Tormes, no? A veure si puc enganyar l'altre, pues, això és el que... Però jo penso que, com diuen, a la fuerza ahorcan.
Qüestions sí, de...
I això de que també hi hagi seguretat jurídica per qui posa una casa a lloguer. Jo conec gent que m'ha comentat, és que, clar, fa por posar un pis a lloguer si després deixen de pagar o l'ocupen i tal, i això no és un procés fàcil perquè te torni en les teues mans, no? Crec que aquest aspecte que no l'han tocat també és important, que, i no anem cap aquí, anem cap a protegir molt en els qui ocupa una vivienda, i bueno, i això crec que no és el seu, no? I, David, aprofitant que tu coneixes els suïssos i els menorquins, perquè trobes que és això de que en general els països nòrdics els és més fàcil llogar, no els importa tant no tenir una propietat en tota sa vida i anar de lloguer, per què és?
Bueno, perquè sempre hi ha... Primer que hi ha hagut una influència luterana amb el sentit del sentit de la propietat, que diguéssim, no? Yeah. És a dir, la persona que al final treballa i es guanya la vida i té una vivenda no necessita demostrar que té una casa per demostrar que té una seguretat de futur, sinó que té altres elements que li conformen això. I la cultura del lloguer sempre ha estat molt, 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 molt extesa, que diguéssim, i funcionant amb molt, evidentment ja sabeu que una mica és més les normes allà són més estrictes, o com a mínim el comportament del ciutadà també és més d'ordre, no?, que no pas aquí, i per tant doncs això fa que d'alguna manera doncs, tu estiguis ben segur que si tu llogues doncs, podràs continuar llogant tota la vida i no passa res, i si vols comprar, doncs... De fet, allà, per exemple, ara s'està donant casos de que compres i fas hipoteques que passen a les següents generacions, que això aquí doncs encara no ho hem vist tant, i m'agradaria veure això quin efecte provocaria, però vull dir que tu fas una hipoteca del que sigui i allò ja passa amb els teus hereus, que segueixen pagant aquella hipoteca perquè ho compres realment, no? I això ara s'està...
Els ha compromès per futur, no els hereus.
Exacte, no?
Ja, passes l'herència.
Hi ha casos de serència en vida, que és que els hi dones alguna cosa anticipadament, i en aquest cas al revés.
És al revés, exacte.
Un deute. Exacte. Un deute.
Exacte.
Bueno, ja que està d'acord, és qui el rep. Suposo.
Correcte.
Però bueno, això del lloguer i pagar una renta. Jo ho he descobert de fa uns anys amb el tema dels vehicles, se'l van totes les distàncies. Jo pagar 25.000 euros per comprar un cotxe me sap molt més greu que pagant 250 cada mes per tenir un cotxe nou i poder-lo canviar cada 4 anys, que és el sistema que estic empleant ara. No? Uh-huh. I és un poc això. Uh-huh. Jo, a vegades hi penses, una vivenda de lloguer, tindries una disponibilitat de doblers per invertir o gastar en altres coses, que estaria molt bé. Correcte. És veritat que no tenim la cultura, cert? Uh-huh.
Pero hace unos años también el comprar una casa, al final pagabas por la hipoteca lo que pagabas por un alquiler. Y al final decías, bueno, es mi casa, con lo cual tiro esta pared, hago esto, hago lo otro, pues hacer lo que tú quieras. Uh-huh. Con lo cual había también esto de, en vez de pagar un alquiler y no poder tocar la casa, que no es mía, pues pago una hipoteca y al final la casa es mía. Y puedo hacer los cambios que quiera y pintarla del color que quiera. Ahora ya no.
Bueno, porque bajaron los tipos de interés muchísimo, la banca también empañía, claro. Vull dir que
eran buenos tiempos para
comprar. Es finançaven hasta las comunions y tothom pues estirava el riu, no?
Sí, però avui els lloguets són alts, també.
Sí, molt, sí, clar, molt. Perquè no n'hi ha.
No n'hi ha, clar.
No n'hi ha.
Exacte.
qüestions d'habitatge, que algunes d'elles són qüestions que ha d'abordar la modificació del PTI, que ja va presentar el PP, el govern de les Illes de Menorca, del Consell Insular, i ara justament correllàvem fa una estona perquè en David està dins d'una de les entitats que han decidit impulsar aquest debat ciutadà sobre la modificació del pla territorial de Menorca, el Cercle d'Economia, el Cercle Artístic de Ciutadella i també l'Ateneu de Moca, asseguren que per tanta rellevància la modificació del PTI en el futur de la nostra illa, que és indispensable que la societat civil hi participi. Què n'opineu?
Sí, això és una iniciativa, bueno, jo crec que podríeu convidar els tres presidents que us ho explicarien amb més detall, no? Però vull dir que jo penso que al final la norma territorial és una norma que té una importància pues, molt, molt, molt destacada pel futur de la illa, i en aquest cas, doncs, així com en el 2003, doncs, es va obrir un procés doncs, més participatiu. Aquí ha donat la sensació una mica que bueno, s'ha contractat unes empreses amb uns contractes. Les formes jo crec que han fallat bastant en aquesta tramitació del pla territorial, no sé si per les presses, per la pressió, pel que sigui, però amb tres contractes menors, amb tres empreses, com si fossin unes coses a la carta, no? Com si fos una cosa que no hagués de ser doncs, amb tota la importància que té. No? I per això jo crec que ells han volgut fer aquesta passa, dir, bueno, anem a obrir el debat ciutadà, anem que es conegui, que es pugui parlar més obertament, que es pugui exposar-ho d'una manera més transparent, i això doncs, obeeix aquesta comissió de persones que, bueno, que no és que siguin experts, que diguessin en la matèria concretament, però que sí que tenen un prestigi ciutadà, i doncs de que les tres entitats doncs, promoguin aquests debats a través dels que al final les tres tenen una representació ciutadana àmplia per poder doncs debatre-ho i sotmetre-ho una mica també, evidentment que qui ha votat doncs ja delega aquesta feina en els polítics que tenen la responsabilitat. Però bueno, jo penso que avui en dia on les majories estan molt més ajustades, no són tan clares, necessiten molts pactes dels uns i dels altres, aquest tipus d'iniciatives participatives, si després s'aconsegueix arribar a alguna conclusió, que això és l'altra cara de la moneda, són bones.
Però, bueno, jo el que me demano en aquest cas és si en el tràmit del PTI, de la reforma, de la modificació, s'ha incomplert alguna norma, perquè, bueno, debat se'n pot fer tot el que vulguis o prevegui o no la normativa, però jo, la percepció que tinc de l'equip de govern del Consell és, primera, que és el qui té la responsabilitat de governar i està referendat per les urnes. Segona, que me digui qualcú si n'ha incomplert alguna norma de tramitació d'aquesta modificació. I després, que clar, si estem a sensacions de perquè tres contractes menors porten sospitosos de que s'ha fet a la carta... A més, estic convençut d'una altra cosa, coneguent un poc el president del Consell i molta gent de l'equip, que volen resoldre el tema. Vull dir que... Ja sé que això sona com a molt propaganda, no? Que volen, van per feina, que volen resoldre el tema, respectant totalment les iniciatives, debat i tal, però si estem dit la norma i complint la legalitat, jo estic convençut de que volen tenir resultats ràpid, en el sentit de que just se pugui, no?, dins aquesta legislatura. I bueno, i crec que això s'ha de respectar l'actuació de l'equip de govern, i bueno, també tens impressió de que de tant en quant, i sobretot quan governa el Partit Popular, torna a sortir aquella història de qui estima Menorca no la destrueix, transmetent una certa política depredadora del territori, tal. Però, escolta, jo no crec que avui en dia estiguem en aquest punt, i estic convençut que el PTI resoldrà molt de problemes. No el conec en profunditat, això es ve, però jo hi confio plenament en que aquestes modificacions donaran bons resultats, que estan fets amb tota la bona intenció i que té tot el dret l'equip de govern de tirar endavant, clar.
Sí, però evidentment que aquí hi ha pot haver-hi aquest bonisme de voler-ho fer, no? Però representa que els ciutadans ens vam enterar de les coses perquè la funcionària va dir això no és una modificació parcial, això és una modificació sencera, que diguéssim, no? Vull dir, si no, no ens n'haguéssim ni enterat, haguéssim anat... Per tant, jo crec que aquí, per això et dic que jo crec, no perquè sigui il·legal, ni molt menys, sinó perquè les formes, en aquest cas, són una mica, això del anar per feina i mira, direm que no es modifica res, i llavors resulta que és una funcionària la que ho destapa a la societat, a l'opinió pública, perquè fins ara no sabíem res, la resta, no? Que diguéssim.
Probablement és interpretable, no?, el criteri de la funcionària, dit jo.
No sé si en aquest cas era la secretària, no?, la que ho va, no ho sé en detall, igual em podeu corregir vosaltres.
A ver, yo creo que el PTI, el nuevo PTI, trata de marcar el futuro de Menorca en muchos aspectos, no solo económico, medioambiental, social. Es imprescindible porque también no solo marcará eso, sino que marcará en qué vamos a gastar el dinero de todos los menorquines durante estos años para llegar a los objetivos que marque el Plan Territorial Insular. Con lo cual, la participación ciudadana, que es la que pone el dinero, es imprescindible. No hay nada ilegal en lo que ha hecho el Consejo Insular. Bueno, eso creo yo, ¿eh? Por lo menos no se ha denunciado nada ilegal. El Consejo Insular tiene que hacer una revisión del PTI y la hace como buenamente quiere, y nadie le puede decir nada mientras esté dentro de la legalidad. Pero ¿por qué desechar la participación ciudadana cuando es el dinero de los ciudadanos el que va a marcar todas esas políticas que van a llevar, que van a desarrollar el nuevo PTI? La participación ciudadana es imprescindible cada vez más, ya no solo por lo ajustado de las formaciones políticas en la formación de los gobiernos, que cada vez es más porque hay más pequeños grupos políticos, sino porque el ciudadano está en todos ellos. El ciudadano está en el PP, en el PSOE, en MES, incluso en Vox o no adscritos, estos ya. Entonces hay que aceptar las ideas de todos, hay que trabajar las ideas de todos. Y luego, desde luego, será el equipo de gobierno del Consejo el que decida cómo lo hace, porque es el que tiene la potestad. Pero no desechemos la participación ciudadana, por favor. Cada vez es más importante, que el dinero es nuestro. El dinero que se va a gastar para desarrollar todo este plan es nuestro.
Sí, però el debat i la participació s'ha de conjugar en que se resolguin els temes. Si s'eternisen, posaré un exemple que se salva totes les distàncies, no té ni una centiava part d'importància. Recordo quan va quedar buida la seu del Consell de Ciutadella, diguem, la ferreteria, que allà van dir, fem un debat de participació ciutadana i tal. Fa 7 anys i no han fet res. Vull dir, hi ha coses que s'han de solucionar. El PTI requereix també canvis i reformes perquè la situació social canvia respecte de l'anterior PTI en vigor, etc. No? I per tant hi ha que combinar aquestes dues coses. Escoltar, però fer, gestionar, perquè si no s'eternisen els temes. A Menorca, especialment, tenim un munt d'assumptes que s'han eternitzat, que no s'han resolt, i que, bueno, la carretera mateix és una vergonya que hagi estat 10 anys en les pintades grogues de la provisionalitat. No sé, crec que s'ha de resoldre i s'ha d'actuar, i evidentment escoltant a la gent, però escoltant, després fer.
I buscar consensos, si no, com a mínim, no? Vull dir que...
Sí, no, això té raó, això és responsabilitat dels consensos dels qui governa sempre.
Clar, jo crec que això...
La iniciativa, evidentment, no?
Jo crec que dona la sensació que abans es buscava, abans no vol dir l'any passat, sinó abans es buscava més els consensos, no? Vull dir, en la política de fa 30 anys es buscava més el consens. En la política d'ara no sembla que és aquest del Tomàs, no sé què, tal, i ho voto ja, saps? I tu menges amb patates, no?
Vas a seguir la sessió setmanal dels congressos diputats per veure que no se xerra de res, que més que de tirar els trastos pel cap, i la falta de consens és alarmant, però alarmant des de fa anys.
Que jo sempre penso que algú podria ser el primer, però clar, si ara surt... surt en Pedro Sánchez i diu, bueno, jo ara avui li donaré la raó a vostè, i ja li diran que els seus mateixos el faran fora, no? Per exemple, o sigui, sí, per tant, sí. No sé com s'hauria de fer realment, vull dir, aquests pactes d'estat a l'alemany.
sempre quan s'ha anat, quan vaig començar a diputat, la primera iniciativa que me van donar la vaig llegir, vaig dir, això està molt bé, ho proposava el PSOE, diu, no, cerca qualsevol argument per votar en contra.
Clar, exacte. I això ara s'ha fet gros i jo crec que és un monstre que ja ningú té el control del mando. Aquest és el drama.
Sí, sí.
Bueno, però llavors passa això, no?, que les enquestes donen un no arriba, un suspès, com ha dit Nedurne, no?, tal qual, perquè la gent no vol aquests rifirrafes, la gent vol actuació
és que no
i vol confiança.
Per a nada. No sirven per a nada.
Se castiga la classe política, també té aquest punt negatiu d'entrada, no? Té un menys algo d'entrada perquè són sospitosos de no resoldre els temes, de ser uns aprofitats, de no arribar a consensos. I jo vaig tenir l'oportunitat, un luxe d'una conversa entre en Felipe González i en Miquel Roca, i clar, una lliçó magistral de política d'altura. El que van contar i de lo que com plantejaven les qüestions en centrada a Europa, una sèrie de temes, era espectacular sentir-los i pensar, ostres, quines ganes de que hi hagués gent que tingués aquesta capacitat de pacte.
Sí, però eren altres formes polítiques que no tenen nada que ver con les d'ara.
Pues eso, de eso hablamos, de las formas políticas de ahora.
Sí, al final aquí és un territori petit que aquí podria ser un laboratori de bones formes i de fer això, no? Perquè tampoc som 100.000 mal comptats, no? Si no ens posem d'acord aquí amb quatre coses, no?
Ni en els mitjorn es posen d'acord.
Clar, hi dic.
Bueno, avui s'han posat tots d'acord, en el ple del Consell Insular, per unanimitat han aprovat que s'apliquin descomptes als residents que parquin a l'aeroport. Difícil de complir, han dit que té unes dificultats aquesta proposta, però la proposta de Més per Menorca ha tingut el suport de tots els grups del Consell Insular de Menorca per abaratir el cost d'estacionar a l'aeròdrom menorquí. Això estaria bé.
I tienes que llevar el certificado...
El consens és important. Ara a veure
si... Com a punt de partida,
com a punt de partida.
Sí, però això és apuntar el sol, perquè vull dir, clar, llavors els residents de Barcelona diran, els residents de Barcelona han de tenir descompte a l'aeroport de Barcelona.
Sí.
Aena, jo crec que ja té el comunicat preparat que dirà que ja té, que ja, sí, ja té descomptes, sí, el club Aena i...
Sí, el deu tenir preparat de fa dies, no? Ja de diferents aeroports, només canviant el nom. Sí, senyor, sí, ho entenem, però... Idò, sí, ja ho han dit, que són conscients que és difícil.
Cada any que passa busca si et pot cobrar per respirar, vull dir que, o sigui, que al final no va al revés. Per això té beneficis rècords.
Idò, moltes gràcies a tots tres. Ja se mos està acabant el temps, així que... El temps vola. Que fareu qualque escapadeta aquest hivern per aquí, no? Sí, descansar, no?
Estamos pensando.
Estàs pensant, sí? Bé està, David?
Jo sí, jo vaig anunciar que me n'anava a Ginebra, al desembre.
Al desembre, molt bé.
Fan una festa tradicional molt xula i no hi estan mai, em feia il·lusionari.
Te necessites acompanyants?
Ja estan, en principi ja està tot ocupat.
Tots aclarits, bé està, idò. I Antoni, que vindràs per aquí presto, no?
A Menorca, setmana sí, setmana no, hi solec ser, entre altres coses, perquè tenc els temes gastronòmics i sempre tenc feina, tenc que anar a provar menús, i això és una feinada dura.
Dura. Sí, quina feinada. Sí, comete Menorca. Moltes gràcies, Toni, Adorné, David, forta abraçada i fins d'aquí unes setmanes.
Adéu.
Adéu.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a posar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que ho t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El dia Menorca.
Minutet del programa, tenim un parell de propostes, començant per una conferència, Pere?
Sí, a l'OA, a la sala d'activitats ciutadanes de l'Ajuntament, a les 8 hi ha una conferència sota el títol M'han ocupat sa caseta vora el mar, el potencial de la cultura enfront de l'avanç reaccionari. Una xerrada a càrrec de Jaron Rowan, investigador, docent i escriptor.
Bueno, i escolta, m'estic veient, clar, és que ja estem un poc en temporada de bolets, jo no sé si se'n troben o no se'n troben ja amb aquestes calors aquí a Menorca.
Jo vaig menjar l'altre dia uns esclatassancs que
aquí?
Vaig comprar per aquí.
Sí?
Sí.
Idò, també han començat les tertúlies amb bolets del Cercle Micològic de Menorca que es fan els dilluns al Centre Sociocultural de Parreries a partir de les 7:30. Avui hi ha tertúlia. Ai, ara menjaria jo un bon plat amb cosa de bolets, per dinar. Quina gana.
I a IB3 a la tele menjaven bunyols fa una estona.
Ah, sí? Mira. Clar, és que són dies de tardor, tot i que fa una calorassa, eh?
Vale. Vinga, cuerdos. Adiós. Adiós,
Toni, demà toca, Demà és dimarts. Família, tornarem com sempre a partir de les 12. Aquí el dia Menorca, un plaer. Fortes abraçades de tot l'equip.
Fins demà.